4 i un minut de la tarda, què tal? Com estan? Salutacions cordials. Arrenca una nova edició del Temps de Descompte a la sintonia de Ràdio Maricel. És dilluns, és 27 d'octubre de 2014. En futbol, aquesta darrera jornada, la número 8, bé, hem tingut, com s'acostuma a dir en aquests casos, una mica de llums i ombres, eh? Ahir el Sobrense li va fer un 4-2 al Marianao, un Sobrense que, sense cap mena de dubte, va mostrar el seu millor cartell davant, també tot s'ha de dir, un bon Marianao, fins i tot jugant amb 10 jugadors. Primera victòria, curiosament, al Municipal d'Iguadols, després dels dos empats amb el Sant Cugat i també la unificació amb Bellvitge. I l'altra cara de la moneda la podríem situar ahir, al migdia, amb la Vilafranca, amb la segona derrota consecutiva i segon partit sense marcar de la Unió Esportiva Sitges, encaixant un 2-0 al camp del base Espirall. Sitges que, sí, va dur el control del partit, però control, al cap i a la fi, un tant infructuós. Lesió de Nico, un rival intens, en fi, amb aquest còctel, doncs el Sitges va encaixar amb aquest 2-0 que deixa l'equip a la setena plaça de la classificació. Vol i necessita reaccionar, i ho haurà de fer, o intentarà fer, aquest proper dissabte, rebent el Sant Cugat Sesgarrigues. A la Lliga Nacional Juvenil, derrota 2-1 de la Blanca al camp de la Unificació en Bellvitge. Derrota que vam arribar en el darrer minut, quan tot semblava indicar que la Blanca sumaria com a mínim un punt. En fi, derrotes d'aquelles que fan una mica més de mal. En bàsquet, destacarem, com no, la sisena victòria consecutiva del bàsquet Sitges, que es va imposar, vaja, es va apallissar literalment el Club Bàsquet La Palma per 85-58. Escoltarem el que ens deia Edu Piñero en acabar amb el maig i quin és, hores d'ara, el secret d'aquest gran inici que està tenint el bàsquet Sitges. I en hoquei patins, el Club Patí Sitges, que suma només un punt en la seva visita a la pista del Piera. Diem només perquè, home, entenem que el Patí Sitges jugava amb un dels últims classificats, com és el Piera. En fi, 5-5 va ser el resultat final. El Patí Sitges es queda amb 10 punts. Proper partit a casa no serà aquest cap de setmana, sinó el que ve, rebrem el Castellà. Repassarem tot el gruix de la jornada esportiva d'aquest cap de setmana. També tindrem ocasió d'escoltar el que ens explicava Toni Cerdà, president de la Blanca Subur, en el marc de la presentació dels equips de la Blanca Subur aquest passat divendres al Nou Pins Vents. Comencem. Són les 4 i 6 minuts de la tarda, engeguem el temps de descompte que els estarà acompanyant com tots els dilluns fins les 5, avui probablement uns quants minuts més tard. Segona i tercera catalana, ho dèiem tot just en començar el programa. Llums i ombres, les llums que ens va deixar el Sobrense ahir al Municipal d'Iguadols, derrotant el que teòricament hauria de ser un dels favorits per ser la temporada vinent a la primera catalana, com és el Marianao Poblet. Sobrense 4, Marianao 2. Un molt bon partit, un Sobrense a un molt bon nivell. Res a veure amb el Sobrense que vàrem veure fa tot just una setmana empatant a un al camp del Sant Andreu de la Barca. I les ombres, com dèiem també, la derrota de la Unió Esportiva Sitges, 2-0 ahir al camp del base Espirall. Anem, però, a pams. Comencem ja repassant el que ha donat de si la vuitena jornada amb el grup 3 de la segona catalana. I comencem repassant els marcadors que han estat aquests. Martorell 2, Vegas 0, Júnior 1, Olivella 2, Gornal 2, Sant Mauro 2, Espluguenc 1, Sant Joan d'Espí 2, Canvi de Let 2, Vistalegre 4, Sobrense 4, Marianao Poblet 2, Sant Cugat Esport 1, Sant Andreu de la Barca 1, Penya Unió Màlaga 1, Unificació Bellvitge 2 i Moja 1, Prat B 0. La Unificació Bellvitge recupera el primer lloc amb 19 punts, a 3 se situa el Canvi de Let amb 16, 15 punts per Moja Vistalegre. El Sant Mauro és cinquè amb 14, el Sobrense que és sisè amb 13 punts. Té el partit pendent, recordem, amb el Moja. Setè Olivella amb 11, 10 punts per Marianao i Gornal, 10 punts també per Sant Joan d'Espí i el Prat B. Dotzè és el Sant Cugat Esport amb 9 punts, els mateixos que el Vegas, 8 per Martorell, Espluguenc, que en té 7 i tanquen la classificació, també amb 7 punts. El Júnior, que és tercer per la cua, Sant Andreu de la Barca, 6 i una setmana més, QE, el Penya Unió Màlaga amb un sol punt. Deia en Josu Julián, després d'empatar 1-1 al camp del Sant Andreu de la Barca, l'entrenador del Sobrense. Avui l'equip certament no ha estat bé, no ha estat a l'alçada. S'esperava molt més d'un Sobrense que encara va tenir l'encert i la sort de poder endur-se un punt gràcies a aquell cop de cap de Minga que suposava l'empat a 1 en el temps afegit. Doncs res, ha passat una setmana. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
I la versió del Sobrense, ni de bon tros, la que vam veure a Sant Andreu de la Barca.
No. Que va, totalment diferent. I ho deies bé, no? Un Sobrense que jugava amb foc en Sant Andreu de la Barca i no va cremar. Quan un equip no es crema és doncs, que té una actitud per sobre de los demés, no? I és l'actitud que té el Sobrense. Ahir el Sobrense va demostrar un cop més, sobretot va ser el millor partit que s'ha jugat a casa i la primera victòria a casa.
Sí, sí.
Tocava, no?
És curiós, ja. Li preguntàvem, i després ho escoltaran, li preguntàvem aquest fet al Josu i ens deia, tampoc és per destacar-ho massa, no? Perquè total el Sobrense ha jugat 3 partits a casa, té el pendent amb el Moja, que es disputarà el proper mes de desembre, però bé, han estat fins aleshores 2 empats, el 0-0 amb el Sant Cugat i l'empat a 1 amb la Unificació Bellvitge, la d'ahir, doncs la primera victòria, sí, és cert.
Clar, però és que si tu mires això, en 2 partits va marcar un gol,
sí,
i en un partit sol el de la victòria s'ha marcat 4 gols, no? El Sobrense diu molt a favor del Sobrense, Sobrense que cada dia va més, que jo veig un Sobrense més compacte. Ara parlàvem del Moja, que trobo que és un gran equip ofensivament, però que no és tan compacte com el Sobrense. El Sobrense és un equip que l'està plantant cara a tots aquests equips ja consolidats en aquesta categoria i doncs un Sobrense que pot fer moltes coses.
Tenint en compte, Toni, que el Moja ha tingut aquest gran inici de temporada, no oblidem que amb el Sobrense continuen sent els dos equips que no han perdut,
No.
Aquesta temporada en aquest grup tercer de segona catalana. Tenint en compte, repeteixo, aquest bon inici que ha tingut el Moja, potser ha estat positiu el fet de no haver jugat el partit el passat mes de setembre.
Sí.
I probablement quan el Sobrense i el Moja s'enfrontin el 4 de desembre, no sé si el Moja seguirà aquest bon nivell. És pura especulació,
Exacte, tot depèn, ell depèn molt del gaire ofensiu, de los jugadors que té a davant, perquè té molta arribada. Clar, el Sobrense, si mirem el Sobrense, veurem dos equips, i tu veus la banqueta i surt un jugador i surt l'altre, i doncs els canvis, com a vegades s'havien notat, ara no es noten. No es noten perquè n'hi ha molta qualitat, tant fora com a la banqueta. Clar, és que és un equip molt compacte, i un equip que lluita fins al darrer segon, i a més ahir jo penso que li va sortir les coses bé, va aficiar el seu rival, és que va tapar els espais del rival i va buscar espais per ells i els va trobar.
Sí, sí, els va trobar i en un minut del 21 al 22 es van marcar 2 gols, a l'1-0 Alberto de cap i el 2-0 també un gran gol de Jordi Cano. En un 3 i no res el Sobrense s'havia posat amb un 2-0 que li era boníssim tenint en compte la categoria del rival. A mi m'agrada molt també el Marianao,
sí.
Un equip que tot i jugar amb 10 a l'expulsió del seu capità a la segona part, va ser un equip que fins al xiulet de l'àrbitre va insistir, va marcar el 4-2 de penal a 86. A mi és un equip, repeteixo, que no em va desagradar, tot el contrari.
No, és un equip que en tot moment li va donar la cara al Sobrense, a més va intentar jugar la pilota. Quan vols intentar jugar amb el Sobrense, doncs tens tota la de perdre, i doncs ahir el Mariano Pobret va tenir tota la de perdre, perquè va voler jugar un equip que té molt ofici i sap jugar.
I la lectura que feia el Josu era, home, nosaltres hem de treballar molt per fer gols, i al contrari estic veient que ens marca potser amb certa facilitat. El 2-1 l'aconseguia el Marianao en una pilota solta, passaven res, 2 minuts ja del temps reglamentari de la primera meitat. Podrien sorgir alguns dubtes, però bé, l'inici de la segona part, Toni, Tots aquests dubtes van desaparèixer, però de cop.
Sí, és que no importa el temps, no? Pel Sogorense va sortir a la segona part com els primers minuts, com el primer minut de la primera part, i fins i tot més endollats.
Més endollats, sí, sí, sí.
Perquè de fet en poc va crear tres ocasions.
Mira, el 52 arriba al penal que assenyala l'assistent. Mm-hmm. L'àrbitre no el va veure, una enganxada al Josep Maria que, bé, curiosament, a nosaltres ens va agafar, bé, just allò en línia, i nosaltres també ho vam veure tant o millor com ho va veure l'assistent. Penal que el mateix Josep Maria transforma en el 3-1, i el 62, jugada pissarra també, d'aquelles que agraden tant als entrenadors, que quan acaben gol dius, caram, ha valgut la pena doncs tot el treball de la setmana, i el propi Josep Maria Mercè en aquesta falta de pissarra va aconseguir el 4-1. Sens dubte, Toni, parlem dels millors moments del Sogorense ahir al camp.
Sí, sí, i a més, minuts després, una jugada en què José María Mercè queda sol davant del porter, xuta i el porter la toca i l'envia a corna, eh?
Sí, sí,
que
sí,
era
sí.
A més, va tirar bé, el que potser va tirar una mica tou, no?
Un pèl tou, sí.
I el porter va tenir temps de reaccionar i enviar la pilota a corna. Hagués significat el 5-2, eh?
Sí, sí, el 5-2.
El 5-1, bueno, 5-1 a les hores.
I el 5-2, que hauria estat el resultat definitiu en qualsevol cas. I el 4-2, que arribava al 86 de penal. El Marianao, que repeteixo, tot i jugar amb 10, va posar setge a la porteria de Toni Santos, i bé, el Sogorense va moure ahir la banqueta. Era lògic, amb el 4-1 doncs van entrar els jugadors de refresc, Didi, Abel, Sergi Massana, en fi, jugadors que també volien disposar els seus minuts. Fins i tot van poder veure ja minuts per a Sarabia.
Sí, bones notícies, eh?
Bones notícies, Sarabia. Recuperat, ja sembla ser de la seva lesió.
Sempre es pot tenir un home com el Sarabia ja recuperat, perquè home, te pot aportar moltes coses, i sobretot veterania.
Experiència, si una cosa té el Sarabia és molta, molta experiència. En fi, una molt bona victòria, 4-2 del Sogorense davant el Marianao Poblet, i satisfacció, evidentment, per part del míster, per part de Josu Julián, que ens feia la següent valoració.
Avui s'ha vist el Sogorense que busquem, el Sogorense aquest intens que no dona una pilota per perduda, aquest que bueno, que sap atacar per les dues bandes, que sap buscar la superioritat en atac, que defensivament som durs, i bueno, mira el que diré, que el que m'escolti dirà que aquest està boig, però crec que és molt injust el resultat, perquè la primera part del Marianao té una ocasió i la fa. O sigui, nosaltres ens penalitza molt els errors, i ostres, nosaltres per fer un gol ens les veiem i les desitgem, i en això sí que me'n vaig amb aquesta sensació de dir, hòstia, avui hem fet 4 gols, però sí que és cert que hem tingut 2-3 errades, 2 gols en contra. Bueno, són coses que aviam si les corregim, perquè crec que hem tingut el partit controlat tota l'estona, però sí que és cert que te'n vas al vestidor amb 2-1 a l'última jugada de la primera part, i bueno, te'n vas amb aquella sensació de dir, i ara com afronto la segona part? L'afronto tirant-me cap enrere o no? Bueno, crec que l'hem afrontat bé, que l'hem afrontat anant pel partit, i bueno, i així ha sigut. Ens hem portat els 3 punts amb un equip que no oblidem que vol estar a primera catalana. O sigui, clar, que estem parlant d'allà de paraules majors. O sigui, són equips que venen aquí i que aquí s'ha de guanyar sí o sí, per ells. Mm-hmm. I bueno, estem demostrant que nosaltres podem competir amb aquests equips.
Que important és l'estratègia. Avui la pissarra també ha funcionat.
Sí, home, clar que és important. Clar que és important. Nosaltres sabem que tenim jugadors que van molt bé de cap, que provoquen moltes indecisions en ells o segones jugades. Avui doncs, hem tingut la fortuna de materialitzar aquestes ocasions. No veníem creant molt de perill en aquestes situacions, i sí que és cert que bueno, que hem canviat alguna cosa. Avui hem posat també a Josep Maria a tirar els corners, hem fet més d'una jugada per aviam si els hi treien de... si agafàvem alguna errada en defensivament amb ells, i bueno, per fortuna ha sigut així.
Potser ara aquests minuts s'han patit una miqueta, entre cometes, d'angoixa, perquè ells, com es diu, de perdidos al Rio, i bé, han tingut les seves arribades també, però bé, suposo que això també és una miqueta fruit dels canvis que heu fet, potser la intensitat ha baixat una miqueta...
Aviam, no és fàcil sortir amb 4-1, em sap greu, perquè... Bé, de fet, els he posat a escalfar amb 2-1, o sigui, jo confiava en treure'ls, però... Òbviament, treure jugadors amb 4-1, doncs, tothom vol demostrar i ens oblidem una miqueta del que hem de fer, que és no perdre el joc. Tot això no és fàcil, però bueno, sí que és cert que hem perdut una miqueta al centre del camp i això ens han fet que algun contraatac ens hagin pogut fer, algun ensurt. L'última, doncs, bueno, si ens la fan, era el 4-3 i quedava un minutet o dos, clar. Patir així no, tampoc era necessari, no? Però bueno, jo crec que en línies generals no puc dir res de tot l'equip.
Competir en aquest nivell, home, no sé què esperes de l'equip.
No, espero anar a Vista Alegre i competir. I si podem guanyar seria la leche. Espero això. No, és que no puc, igual que deia l'any passat a Tercera Catalana, aquest any no puc dir el contrari quan estem en una categoria tan exigent com aquesta.
No dic perquè el suplent s'ha d'estar dalt, o, sinó una miqueta perquè és que aquesta és la garantia per a tot entrenador, no? D'anar una miqueta amb la tranquil·litat de dir, home, amb aquests jugadors...
Jo crec que si nosaltres competim com avui, no hem de patir per salvar la categoria. És l'únic que et puc dir, perquè crec que avui hem demostrat que som un bon equip, que a casa som forts i que podem treure punts. A partir d'aquí, el futbol és un món. O sigui, fa 7 dies sortíem de Sant Andreu de Barca empatant a l'últim minut i amb dubtes,
no?
I amb dubtes de dir, ostres, o sigui que hem començat bé, però clar, però no sé què, hem de fer alguns retocs, i avui és tot el contrari. Avui la gent se'n va eufòrica i clar, no són, ni la setmana passada érem tan dolents ni avui són tan bons. Jo crec que hem d'estar de peus en terra. Avui hem fet un molt bon partit i s'ha de dir, però dimarts tornem a la feina, perquè si anem a Vista Alegre pensant-nos que farem res sense, que farem una victòria sense fer res, ens passaran per sobre i molt fàcilment, perquè és un equip igual d'aquesta categoria a la del Marianao. O sigui que hem de treballar molt fort.
El fet de que avui, curiosament, sigui la primera victòria que aconseguiu aquí a casa explica el nivell de la competició, no?
Sí, però bueno, això és anecdòtic. Hem jugat 3 partits, tampoc he jugat 20. Hem jugat 3 partits, hem jugat contra el líder i vam empatar, hem jugat contra un equip que vol estar dalt i l'hem guanyat, i el primer dia vam jugar amb el Sant Cugat, que és un tros d'equip també, que està allà a mig de la taula i que acabarà estant a dalt, i vam empatar. Jo crec que la primera victòria a casa, sí, és important.
Però precisament t'ho dic per això, no? Pel nivell, sí, de la competició.
Sí, però és per això que, clar, mires els rivals i dius, ostres, que hem empatat amb molts bons equips i els 2 dies hem pogut guanyar, també hem pogut perdre. Avui crec que només hem pogut guanyar. Jo crec que avui la victòria ha sigut merescuda, o sigui, ja et dic, eh? Això vol dir que hem treballat força, perquè per guanyar un equip com aquest... Hem de córrer, hem de treballar i hem d'estar molt ben posats al camp com hem estat.
La última, marxes content avui, suposo.
Sí, clar que marxo content. Sempre ets exigent, i ara parlàvem amb el Toni Santos i estàvem una miqueta enfadat, perquè jo vull jugadors exigents i m'agrada aquesta actitud de dir, escolta, sí, estic molt content però m'han ficat 2 gols. Perfecte. Doncs això vull dels meus jugadors. Vull que vegin que si treballen i són competitius, la setmana vinent, doncs potser ho fem millor. Ara, si ens deixem anar i dir, avui hem guanyat el Marianao, ja som els millors. No, senyor, no, senyor. En aquesta categoria, el dia que surts dormit al camp es nota i te'n vas amb 0 punts cap a casa.
I 22. Doncs aquest nivell d'exigència, aquest nivell d'exigència que reclama sempre el cos tècnic del Sobrense, i que, si després es tradueix en el que vam veure ahir, Toni,
sí,
doncs clar, no diré que és més fàcil guanyar els partits, perquè fàcil no hi ha res, i més quan estem parlant d'aquesta categoria i d'aquesta competició, però tens més a guanyar.
Sí, clar. tens molt a guanyar, eh? I a més, exigència, actitud, tot, no? I ho parlàvem, eh? De fet, portem dies que ho parlem, és que dona gust anar a veure com juga el Sudorense.
I ara parlàvem, molts cops, i els entrenadors no ho fan, no? Destacar la figura individual, no? Però clar, ahir, per exemple, Marcos Espigado fa un partit, en línies generals, tot l'equip,
sí,
fa un partit molt, molt notable, eh?
Molt.
Josep Maria Mercè ahir va fer dos gols, Marc Chan al mig del camp. Uf. Quina temporada, no, també?
Sí, sí.
Està encadenant el final de la passada amb el principi d'aquesta, eh?
I és que sembla, dona la sensació que se sent més còmode jugant en aquesta segona catalana, i jo sempre he dit, jo crec que el fitxatge de Josep Maria Mercè per mi ha estat un gran encert per Sudorense. Mm-hmm.
Jugadors que s'han quedat fora o que estan fora, o estarà també amb problemes físics, tipus Joey.
Edgar, que estava fent un campionat sensacional també, i va fer la temporada passada. Mm-hmm. És que tu vas comptant, va sortir la Bel ahir.
Sí, la banqueta, no ser... clar, la banqueta tens una Bel, tens un Albert Huet, que ahir no va jugar de titular, tens un Sergi Massana, tens un Didi, no?, que en qualsevol moment també... Ahir tampoc vam veure Cristian Laguna. Mm-hmm. Tens un Raúl Limón, vull dir que clar, el que dèiem fa setmanes del fons d'armari, no?
Sí, sí.
Allò et dones, et gires la bol, et gires i dius, bueno, estic tranquil.
Sí, sí, molt tranquil, molt tranquil. Sí, sí, el Sudorense té...
I ara Vista Alegre.
Sí, ho parlaven també abans. Em preocupa perquè és el quart classificat i ho té ben clar, és un equip...
I és plaça complicada.
És molt complicat.
Vista Alegre, jo... Ostres, no recordo bons resultats, eh?
No.
Bons resultats.
No, algun empat.
Algun empat, sí, però...
Derrotes.
Sí, sí, però derrotes unes quantes.
Unes quantes, sí, sí. Sí,
sempre ha estat un camp difícil de pescar.
Sí, sí, és molt complicat. El que passa que, i a més, la línia que porta l'equip és bona, la trajectòria, 7 partits jugats, 2 derrotes i 5 victòries.
Sí, sí.
Cap empat, eh?
No empata, no.
O casa o faixa.
Sí, sí, blanc o negre, no existeix el gris per
ja
aquesta
està.
Gent. Sí, sí, sí.
Ja
sí.
Està, vull dir que... Veurem què passa.
Veurem què passa.
Serà un partit maco, eh?
Sens dubte, si els veurem si és capaç de fumar-li una mica de mà.
Camp gran.
Sí, sí.
Li pot anar molt bé.
Veurem. Partit també de nivell, d'exigència, en aquest inici de temporada. Són les 4:25, deixem la segona, anem cap a la tercera. Els resultats que ens deixen aquesta jornada número 8 al grup 12 de la tercera catalana han estat aquests. Partidars, d'alta volada, el Òdena 5, Anoia 4, la Múnia en 0, Sant Pere Molanta 3, Cubelles 2, Penyajova en 0, Calaf 7, Riu de Villes 4, déu-n'hi-do. Base Espirall 2, Unió Esportiva Sitges 0, Sant Cugat Sesgarrigues 0, Fundació Atlètic Vilafranca 5, Ribes 1, Carme 2, la Roquetes 3, la Granada 3 i Piera 1, Montserrat Igualada 2. D'entrada ens pot cridar l'atenció al 5-4 de l'Òdena, Toni, amb l'Anoia.
Sí, sí, sí. Home, ens crida molt l'atenció.
L'atenció.
L'atenció, correcte, que no me sortia la paraula. M'he quedat ell.
Sí, allò quan penses i dius, no surt la paraula.
No surt i t'atabales,
sí, sí,
no?
Sí, tranquil.
Doncs perquè l'Òdena va arribar a tenir un 3-0 a favor.
Mare de Déu.
Sí, d'un 3-3 se va passar d'un 3-0 a un 3-4. Uh-huh. I al final doncs va empatar l'Òdena i va acabar guanyant.
7 gols li va fer al Calaf al Riu de Villes. Ja venia de fer 4 aquí a Aiguadols. Compta amb el Calaf, que s'ha col·locat primer. Sí que ha empatat a 18 punts amb l'Òdena. Compta també amb aquest 0-5 de la Fundació Leti Vilafranca davant el Sant Cugat Sesgarrigues, que és el proper rival que visita Aiguadols. A veure si el Sitges pot aprofitar una miqueta aquesta situació. La Granada que va rescatar un punt de la seva visita a la Roqueta, sempre difícil jugar al camp de les Roquetes. El Piera, que fins ara era un dels equips que estaven allà a dalt, continua estant a dalt, és evident, però es va veure sorprès a casa seva amb Montserrat Igualada. En fi, sembla una mica boja aquesta competició en aquest inici.
Sí, perquè n'hi ha molta igualtat, eh? Mm-hmm. Perquè clar, estem parlant del 2-0 del Cubelles, i un pensa que el Cubelles va guanyar bé. Doncs el que va veure el partit, va veure que la Penya Jove va tenir 4 ocasions, no va marcar cap gol, ells van tenir 2 i van marcar 2.
Mm-hmm. Calaf i Òdena, líders amb 18 punts. La Granada és tercer amb 15 punts. Ens han parlat molt bé de la Granada. Compte, perquè també pot ser un dels rivals a tenir molt en compte.
És molt bon equip.
Molt en compte. El Pierre Esquar amb 15 punts també. La Roquetes, 14 punts. La Fundació Aleti Vilafranca suma 14. El Sitges, que bé, tampoc es despenja massa. Es queda amb 13 punts. Al setè lloc de la classificació, amb 12 el Cubelles, amb 11 la Noia, amb 10 punts el Base Espirall i el Carme, amb 9 el Montserrat Igualada, 8 per Sant Pere Molanta, que a poc doncs, va traient el cap, 7 per Ribes, 6 per Penya Jove, tanquen la classificació. En Riu de Villa, 5 punts, 5 punts també per Sant Cugat, Ses Garrigues i la Múnia, una setmana més a la cua de la classificació amb 3 puntets. La cosa per dalt està interessant.
Molt,
de
molt
moment amb domini d'equips de la Noia.
La Noia, sí, sí.
Calaf, Òdena, aquí ja la Granada, que comença a treure també les seves armes.
Sí, sí, sí.
I el Sitges, Toni.
I el Sitges,
que ens va deixar ombres també.
Eh? Sí.
Poques llums,
sí.
I unes quantes ombres.
Sí.
Ahir al camp de l'Espirall, 2-0. I això, que la posada en escena és bona.
Sí, no, de fet el Sitges va tenir la pilota, clar, jo me quedo amb això, el Sitges va tenir la pilota, el
va
Sitges...
tenir control i va tenir també bona disposició de joc.
Sí. Clar, és que jo, per mi, el que va portar doncs el desgast del partit va ser més el Sitges. El que passa que el Sitges té un problema, li costa molt fer gols. Uh-huh. I ells, a la més mínima, quan van tenir la primera ocasió, la van marcar i se van posar per davant. A partir d'aquí...
Minut 25, doncs, el Sitges ja jugava sense Nico.
Clar, se lesiona Nico.
La lesió de Nico marca, ho reconeix el Jordi quan acaba el partit, no? La lesió del Nico ens trastoca molt, molt, molt els plans, no? El Nico va lluitar una pilota, li fan falta, és una falta claríssima, vaja, d'aquelles de llibre, l'àrbitre ni l'assenyala. El Nico s'ha de retirar lesionat amb un problema a l'espatlla. Mm-hmm. Veurem quant temps estarà de baixa, però ja és mala sort.
És mala sort,
o per lesió o per sanció, Nico, és difícil veure l'acabar un partit aquesta temporada.
Sí, perquè és un jugador molt intens, un jugador que lluita totes les pilotes, que precisament en aquesta lesió és una pilota que va lluitar i li va fer falta, el que passa que l'àrbitre no la va xiular, la falta. I el demés, per això, no? Les tards ja venen perquè doncs, és un jugador intens i li tenen que fer faltes. Quan no xiula l'àrbitre, ell la reclama i és quan veu les tard, ja és un cúmul de circumstàncies, no, del Nico. És un molt bon jugador, jo potser fins i tot diria que juga molt sol i això també fa que el desgasti encara més.
Ahir la seva lesió doncs deixa el Vinyol en punta, sí que surt over, una miqueta més jugant d'enllaç, però clar, no el Sitges ahir, si contem els remats a porteria, vaja, poquets.
Sí, és
poquets, si exceptuem, això sí, els últims minuts, ja perdent 2-0, perquè el 2-0 arriba al minut 60, també una pilota que van lluitar Candel i el davanter, el dorsal número 9, Toni, del Baix Espirall, per força doncs, se la van dur el jugador de l'Espirall i va acabar fent el 2-0. Aquí ja pensàvem que el partit s'havia acabat. El Sitges va tenir aquesta reacció que et comentava, no? Aquests últims minuts, aquella ocasió clara que té el Vinyola amb una errada del porter que no la va saber aprofitar, el pal del Patrick,
és que,
jugant d'autèntic davanter centre.
És que veu com
ja una mica la desesperada. També
veu com són les coses, estàs perdent 0-2 i pots empatar, perquè de fet tens dues ocasions que no havies tingut en tot el partit i les tens en els últims instants, no? És això, no? Jo penso que ahir el Sitges i em sembla que el seu entrenador va dir, el Jordi, potser el plantejament va ser massa homes al mig del camp i va faltar una miqueta més d'arribada, no? Va faltar més arribar a l'àrea a més jugadors, no? Se va jugar bé al mig del camp, però una vegada passaves al mig del camp, doncs te trobaves doncs, que faltava alguna cosa més, no? I és el que li va faltar al Sitges, va tocar molt, va tenir el control de la pilota, però no pas el control del partit que se'l va portar l'Espirall.
Segona derrota consecutiva i segon partit sense marcar. Això explica més que mai els problemes que té l'equip per fer gols.
Sí, clar, té molts problemes i si sobre no tens el Nico, quin fa gols. Uh-huh. O pot fer Vinyola o pot fer Nico. Vinyola juga molt sol. Està allà en punta, se té que esbarallar, està mal ben. Clar, sí, és molt complicat, no?
Complicat.
Jo penso que el Sitges el que té que fer és buscar més l'enllaç entre jugadors i sobretot associar-se amb més i amb més arribada.
Jordi Serra, en acabar el partit, evidentment gens satisfet, també ha empipat una miqueta perquè la zona de les banquetes en aquell camp és complicada, és complicada. S'agrupa allà un grupet que menys guapo et diuen de tot.
De tot, porta molta, molta pressió.
Insults, pressionen l'àrbitre, en fi. El Jordi va acabar bastant tip, el Jordi i la resta de membres de la banqueta del Sitges. Aquestes van ser, per tant, les declaracions que ens feia el míster del Sitges en acabar aquest 2-0.
L'única sensació que me'n vaig aquí és que estic orgullós de ser de Sitges. Això és el primer, perquè ha sigut realment insuportable estar a la banqueta del Sitges avui. Han sigut 95 minuts d'insults constants, de provocacions. L'equip per mi ha començat força bé. Arrel de la lesió de Nico hem perdut una miqueta la manera que teníem de jugar amb els dos puntes davant. Hem intentat juntar-nos, hem intentat jugar. Bueno, ells han jugat a la contra, ens han marcat dos gols. Bueno, no, sensacions no són horribles, però no són les millors. Ens falta gol, portem dos partits sense marcar gols i bueno, pues, aquesta és la sensació que te'n van a casa. L'únic que us puc dir, i estic superorgullós, i sempre ho estic, però estic orgullós de viure a Sitges i ser a Sitges.
Ara tornava a comentar, la lesió del Nico ha trastocat una miqueta tot el que suposo tenies previst. L'equip ha començat bé, de fet és una tònica aquesta que hem vist darrerament.
No sé què ens passa.
Fa 10 primers minuts, quart d'hora bons, i després s'apaga.
Portem tres partits molt semblants. Bueno, jo recordo el de Òdena, sobretot, que vam començar bé, després ens van pintar la cara, el del Calaf, que vam començar 10 minuts bé i ens van retratar, i avui pues, bueno, ens han guanyat a la contra. Jo crec que avui tampoc és que hem fet un partit horrible, però bueno, sí, hem començat molt bé i arrel d'aquesta lesió pues, hem començat a jugar sense cap ni peus. No? Bueno, no hem creat ocasions clares fins a la segona part, i bueno, després ja molt amb el cor, amb tres defenses, amb molta insistència, i quan estem dominant amb una jugada que normalment el Candel pues, la tira fora, pues, ha acabat forcejant amb el davanter, possiblement a tots els partits de futbol hagués pitat falta, no s'ha pitat i ha sigut gol. No? Bueno, ha sigut molt, molt més llest que el Candel i hem marcat el segon, que per mi estàvem a punt d'aconseguir l'empat. La dinàmica era bona, el ritme era bo i ja no podien ni moure's. El segon gol els hi ha donat a l'E i nosaltres ens hem posat nerviosos, un equip jove que és el que té, no? S'ha de temperar els nervis i jo crec que ho aconseguirem, soc totalment optimista, ara és aquell moment que els equips tenen de males ratxes i jo estic convençut de treure aquest equip endavant amb no amb facilitat sinó amb feina, amb treball, però a poc a poc arribaran els resultats, estic segur.
Tens la sensació que ells han estat més intensos?
La intensitat ben portada, sí. Hi ha intensitats com alguna jugada del Gonza que no cal, però bueno, a la segona part potser hem estat un pèl més intensos, sobretot els primers 20 minuts i fins al gol d'ells, el segon, que ens ha matat una mica, però la primera part és cert que juguem una mica com si la tinguéssim, com si la tenim, dominem, però no hi fiquem la intensitat, no creem ocasions de gol. I
és un domini infructuós.
És un domini infructuós. Jo crec que el titular ideal d'aquesta setmana de la crònica és aquest, domini infructuós i contra ells que ens han matat. Vull dir, felicitar l'equip rival, no m'agraden gens les maneres, però bueno, han guanyat i no hi ha res a dir, el jugador és molt bé, però des del públic, la banqueta, han pogut i han dominat molt el partit. No m'ha agradat aquesta actitud.
El Nico, una autèntica desgràcia, Jordi. No hi ha partit que no li passi alguna cosa, sigui expulsió, sigui lesió. Ara ens deia ell, parlant amb ell, que ha notat un crac aquí a l'espatlla i bé, això no té massa bona pinta.
No, es veu que no, com cada vegada que mou el braç, nota com l'ombro, nota com un crec. I bueno, pues aviam el que és, esperem que no sigui molt, necessitem amb ell, necessitem amb tots, necessitem aixecar el cap, necessitem creure que el Sitges té bon equip, perquè a vegades entren dubtes, hòstia, ens guanya tothom, ens guanya l'Espirall, ens guanya el Calaf, bueno, és això, vosaltres que seguiu el futbol, pues, sabeu que són etapes de l'equip, ara mateix no estem en el millor moment, però necessitem el Nico, necessitem el Manu, necessitem el Manu, vull dir, el porter, necessitem el... tots aquests que vius aquí, els necessitem a tots a plenitud, perquè jugadors de mig al camp en tenim, però clar, si es lesiona el Nico és un puntal important, necessitem algú que marqui gols.
L'estat d'ànim, precisament, Jordi, ara no és el millor.
Bueno, són moments del futbol, que això ho porta qui fa esport, qui practica un esport col·lectiu o individual, doncs a vegades et porta triomfs i a vegades et porta derrotes. El que fa els bons equips és els equips que saben reaccionar en aquests moments, no? És molt fàcil guanyar-ho tot, tocar el cel amb els dits. Ara estem a la mitja taula, ara hem de reaccionar, ens ve el Sant Cugat la setmana que ve, que no serà fàcil, amb un equip també complicat, camp petit, el nostre, però bueno, hem de treure les castanyes de foc, hem de guanyar, i bueno, hem vist jugadors que, per exemple, van agafant ritme, com l'Over, com el Raül, i bueno, algun més que anirà recuperant els minuts, no? Vull dir que jo estic content a mitges, perquè no, òbviament ens falta gol, però bueno, del joc al mig del camp veig que hi ha possibilitats bones de fer coses, vull dir, no veig impossible que ho arreglem això, ni molt menys, ho veig, sóc un tio molt optimista i la setmana que ve recomano que vingueu a veure els Sitges perquè serà una altra.
Bé, toca ara el Sant Cugat, com deies, amb l'afegit del que també comentaves, no, Jordi, el camp d'Aiguadols tampoc és que es pugui fer gran cosa.
Bueno, intentarem, amb les jugades que puguem entrenar durant la setmana, intentar trobar un sistema de joc clar, perquè l'acumular tanta gent al mig del camp, tants jugadors amb toc, el que acabes és tocant i sense arribada, no? Hem d'intentar tocar, hem d'intentar entrar en una banda, entrar en una altra, tenir un punt que faci les caigudes a la banda, i el camp del Sitges és més complicat, avui era més possible. Jo crec que tal com he vist al començament del partit amb els dos puntes, jo crec que la cosa hagués anat diferent, eh? Vull dir, igual m'equivoco, però veia que el Nico tenia ganes de gol, que el Vinyol hagués arribat a alguna rematada seva i no ha pogut ser, l'àrbit no ha volgut pitar amb una jugada que s'ha fet mal i hem tingut que canviar-lo, però bueno, passar pàgina i a treballar durant aquesta setmana per rebre el Sant Cugat, intentar guanyar un partit que portem 3 setmanes sense guanyar-lo.
Vint minuts i arribarem a les 5 de la tarda. El que comentava en Jordi Serra, toca reacció, evidentment, després d'aquestes dues derrotes de forma consecutiva i després de quedar-se a zero, tant el dia del Calaf com ahir a Vilafranca amb el Bas Espirall. Bé, dissabte rebent el Sant Cugat Sesgarrigues, a veure si la situació com a mínim millora una miqueta. Seguim endavant, 20 minuts com dèiem per arribar al punt de les 5 de la tarda, temps ja per repassar com han anat la resta de resultats pel que fa a la jornada de futbol base. I podem dir, bé, pel que ens han explicat i pel que hem pogut veure també a través de les xarxes socials, que el futbol va ser ahir un pèl injust amb el juvenil de la Blanca, que va encaixar el 2-1 gairebé a les acaballes del partit que l'enfrontava a la Unificació Bellvitge. Partit desgraciat que va acabar, com dèiem, amb aquest 2-1 i que impedia a la Blanca com a mínim haver sumat un punt, que hauria estat, doncs home, tot el que sigui sumar i més en les actuals circumstàncies del conjunt de David Porres hauria estat molt, molt positiu. Aquests i altres marcadors dels equips de la Blanca els repassem com cada setmana en companyia de l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Llàstima, com dèiem, d'aquesta derrota en últim moment del juvenil A.
Exactament, jo tenia apuntat aquí. Titular, resultat injust.
Resultat injust.
Tot i que semblava un tòpic, però sí. Així ha semblat. Uh-huh. 0-1 a la mitja part, amb el 1-1 un penal no pitat, que m'han comentat que era molt clar, el 85 un gol anul·lat per fora de joc inexistent, i ja en temps de descompte ens fem un gol a pròpia porta.
Vaja,
o sigui que ja les desgràcies acumulades.
El cúmul de desgràcies de l'equip que va a la cua, eh? Perquè si això et passa estant doncs, a mitja taula o...
Si vas primer, sí, això, sí. Mira, és un accident d'un dia i no passa res, però estant a la cua pues, fa molta mal, això. Uh-huh.
En fi, doncs, la Blanca que no acaba de reaccionar, tot i la injustícia del marcador, però evidentment això és inamovible i l'equip que continua a la cua cua de la classificació, com dèiem, amb aquests 3 punts. A veure si aquest proper cap de setmana amb el Mataró, amb l'escola de futbol Mataró, que és un equip que té 8 punts, es pot...
El que hem d'intentar també és recuperar efectius, perquè aquest cap de setmana ens hem desplaçat amb 3 del juvenil B i amb 2 cadets.
Déu-n'hi-do.
També estem una mica
a
la UBI en aquest sentit.
La infermeria està una mica plena.
Exacte.
Està una mica plena. Molt bé, doncs hem començat, com sempre, destacant aquest resultat de la juvenil A, però tenim, evidentment, la resta de marcadors dels altres equips de la Blanca.
Bueno, anirem també per ordre, com ho fem sempre. Mm-hmm. Continuem amb el juvenil B, que es va desplaçar a Vilafranca contra el base Espirall. I va ser un partit molt disputat i amb moltes alternatives de joc. El resultat al final va ser 4-3, però es van produir tots els resultats. A favor nostre, a favor d'ells, i al final doncs, es van emportar ells el partit. Mm-hmm. Continuem amb el cadet A, que jugava al camp del Prat. Gran partit del cadet, que va dominar ple al contrari, aconseguint un 0-3, on el resultat hagués pogut ser molt més ampli degut a les grans parades del porter i els pals que van haver-hi. O sigui que molt bé en aquest sentit. El cadet B es desplaçava al camp del líder i res. El Castelldefels els 2 minuts ja guanyava i poca història més. Mm-hmm. 4-0 i cap a casa. Ens desplacem ara ja amb l'infantil A, que jugava aquí a Pinsbens contra el Ribes, i el Ribes va controlar totalment el partit, ja al minut 11 es posava per davant, i així va continuar amb un resultat final d'un 0-3. A l'infantil B s'enfrontava també a Pinsbens amb la penya jove de les Roquetes, un equip molt superior físicament als nostres nens, i total 1-5 i cap a casa. El Blanca Suburb C contra el Poble Cadamunt, un partit sense història, 11-0, i poc a poc es pot dir més d'aquest partit. Passem ja a la categoria L20. A la L20A s'enfrontava el Masquefa a Pinsbens, i també l'Alívia es va passejar davant el Masquefa amb un resultat de 11-1. L'Alevin B el teníem que s'enfrontava amb el Martorell. Amb un partit disputat amb tots dos gols a la segona part, es van portar el triomf al Martorell per 1-2. 1-0 fort de la Blanca primer, 1-1 i 1-2 al final pel Martorell. L'Alevi C es desplaçava a jugar contra el sector Montserratina i va ser un partit que també va tenir alternatives, però a la segona part. A la primera es va posar la Montserratina 2-0 i a la segona doncs, va ser més igualada amb un resultat final de 3-1. Passem ara a l'Alevi D, que en un partit molt disputat a l'Arbós i amb moltes alternatives, va acabar amb un resultat d'empat de 4-4. Tenim ara l'Alevi E, que es desplaçava a Òdena. Va costar fer el primer gol, però després ha estat molt més fàcil, fins a aconseguir un resultat final de 1-8. Ja comencem amb la categoria Benjamí, i aquí tenim el Benjamí A, que es desplaçava al camp de Cornellà, i fent un símil tenístic, el líder ens ha fet un 7 en blanc. Total 6-0. El Benjamí B va dominar totalment el Vilanova en totes les parts del partit, aconseguint un resultat de 0-7. El Benjamí C descansava i l'últim Benjamí, el D, amb un partit molt igualat aquí al camp de Pinsbens contra l'Igualada, va aconseguir un resultat positiu de 1-0. Total, que la jornada ens ha reportat 8 derrotes, 6 victòries i un empat.
Uh-huh. Vaja.
Podem estar així una mica no gaire cofois aquesta setmana.
No ha estat precisament un cap de setmana allò de pleno, com s'acostuma a dir en aquests casos. En fi, Isidre, doncs, que moltes gràcies per fer-nos un repàs d'aquests marcadors. Que vagi molt bé i molt bona setmana.
Ens veiem divendres.
Vinga, adéu-siau.
Gràcies.
A El passat divendres, el Nou Pinsbens va acollir la presentació dels equips de la Blanca Sur per aquesta temporada 2014-2015. Un Nou Pinsbens, com acostuma a passar cada cop que hi ha presentació d'equips, ple, de gom a gom. No hi cabia, com es diu també en aquests casos, ni una agulla. Pares, mares, tiets, tietes, avis, àvies, en fi, amics de tots i cadascun dels jugadors que van ser presentats per l'speaker, en aquest cas per Edwin Winkels, en presència evidentment del president de la Blanca, Toni Cerdà, de l'alcalde Miquel Forns, del regidor d'Esports, Pep Moliner, també amb representació per part de la Federació Catalana de Futbol, amb en Manel Duran i també el directiu Francesc Folguera i també la presència de la pubilla de la Blanca, l'Andrea Llopis. Un cop acabada la presentació vam tenir uns minuts per conversar amb Toni Cerdà, president de la Blanca, i aquest és el resum de la petita entrevista, vaja, de desitjos d'aquesta nova temporada 2014-2015.
Aquest xivarri m'agradaria tenir el cada setmana, senyal que tindríem una afluència de gent com hem tingut avui, però bueno, això és complicat, és difícil, però bueno, aquests dies són els que se queden, els que tenen recordes, que el camp, el dia és que el camp es fa petit, que la grada es fa petita, i bueno, i esperar que hi hagin molts dies com aquests.
Comença una nova temporada, Toni, què li demanaries tu especialment? Això és com fer una carta als Reis, no, suposo?
Bueno, sí, la temporada ja fa uns dies que ha començat, el que passa que fins que no tenim ja, com aquell que diu, en marxa tots els equips, sobretot els petits, que són els que comencen més tard, sempre acostumem a fer la presentació per aquestes dates, no? En quant a què li demanaria la temporada, doncs jo el mateix que demano cada any, millorar, que ja és molt, és el que intentem nosaltres cada any, que els jugadors millorin, que els entrenadors millorin, que els acompanyants, els familiars també millorin amb la seva percepció del que és el futbol, que no tot és guanyar. Guanyar és molt maco, és en definitiva potser el que s'acaba perseguint en qualsevol tipus d'esport, però no és el tot, no? Llavors és una miqueta el que he dit jo a dalt al camp. Venim d'una temporada bona, perquè no ens enganyem, el que ens marca molt amb la Blanca i suposo que amb tots els equips de futbol base, el màxim exponent sempre és el juvenil A, no? Venim d'una temporada molt bona en quant a aquest equip, que va aconseguir l'ascens de categoria. Vam estar tots molt contents, vam arribar a les semifinals del Campionat de Catalunya, vam eliminar el Barça, vull dir, va ser un mes de un final de maig i un principi de juny espectacular i d'aquells que se queden a la memòria per molt de temps. Clar, quan menys una temporada d'aquestes, pues, tot el que facis a la temporada següent, tot i que ja teníem molt clar que seria una temporada molt complicada, perquè la nacional, no ens enganyem, és una categoria molt complicada, sembla que sigui poc, no?, tot el que facis, però bueno, jo penso que això acaba de començar. No hem començat d'allò més bé, però encara tenim temps de redreçar-ho. I si no aconseguim redreçar-ho i perdem la categoria, que és una de les possibilitats que hi ha, doncs l'any que ve intentarem tornar-la a recuperar. Però bueno, el que hem d'intentar és millorar cada any. Hi ha altres equips a part del juvenil, per descomptat. Tenim equips molt competitius, equips que tenim depositades moltes esperances i penso que serà una temporada maca. Quan parlem, que sempre parlem normalment tu i jo cap allà al mes de maig-juny fent una miqueta de resum de la temporada, passarem comptes.
Molt bé, ara que feies referència al juvenil, està costant aquest inici de temporada. De moment l'equip només ha guanyat un partit, curiosament fora de casa, està a la cua de la classificació. Això és un camí llarg i dur, ho deies ara fa uns momentets, la nacional és molt complicada, no? I la Blanca està en desavantatge, diem-ho així. Com, què esperes tu personalment de l'equip? Clar, ara tampoc tenim la bola a vidre i no sabem com acabarà tot plegat.
Home, el que jo espero de l'equip principalment és que no s'enfonsi. És difícil, perquè quan agafes una dinàmica negativa i et trobes que ja portes uns quants partits i, com deies tu, en aquests moments estem a la cua de la classificació, sí que tenim un partit menys, però que és un mitja part que inclús també l'anàvem perdent, és difícil. Ara, jo penso, crec molt en el treball de l'entrenador d'aquest equip, del David, crec molt en la plantilla que hi ha, és una plantilla que no és la mateixa que l'any passat, que això, però això passa en tots els equips de la Blanca. L'equip que aconsegueix un canvi de categoria perquè queda en posicions d'ascens, per regla general, a l'any següent més de la meitat de l'equip o molta més part no hi és, perquè per edat o ha canviat de categoria o ha tingut que plegar, amb la qual és difícil comparar un equip amb l'altre, i a vegades aquestes comparacions tenim la mala costum de fer-los. Jo vull que ningú s'ensorri, Penso que hi ha qualitat per aguantar la categoria, no tranquil·lament, perquè ens enganyaríem si diguéssim que tranquil·lament, però jo penso que la categoria la podem salvar. I torno a dir, si no la salvem, l'any que ve intentarem recuperar-la.
Quan parlem de futbol formatiu, Toni, sempre es parla de la vessant humana i de la vessant, evidentment, futbolística. Què costa més, formar persones o formar futbolistes?
Jo penso que va molt lligat, eh? Si el futbolista que es deix formar o que saps formar o que aconsegueixes formar és perquè també l'estàs formant com a persona. El futbolista que no arriba és perquè no has donat la talla, no has tingut la suficient capacitat com per formar com a nosaltres ens agradaria com a persones. També amb l'apartat formació, no amb el futbolístic, sinó amb el personal, està clar que depenem molt de l'ajuda i de l'ajuda no. Els que prestem l'ajuda penso que som nosaltres, de les famílies. Vull dir, cada cas és diferent, aquí podem estar parlant molta estona. Penso que si aconsegueixes formar un futbolista com a tal, l'acabes formant com a persona.
I acabo. Aquest és l'any del cinquantenari. Queda, si no recordo malament, el darrer acte, que serà el sopar del 14 de novembre. Bé, és un any especial, ho deia fa uns moments l'alcalde Miquel Forns, no tothom fa 50 anys, no, o no qualsevol entitat pot arribar a 50 anys, no?
Per nosaltres és un any no especial, no especialíssim, no? Hem intentat fer una sèrie d'actes, uns ens hauran sortit millors que altres, els hi hem posat la més bona voluntat en tots ells, i bueno, i com tu dius, l'acte final, que serà una miqueta la cloenda d'aquest cinquantenari que s'acaba en definitiva el 31 de desembre, serà aquest sopar que farem al Casino Prado el dia 14 de novembre, que és un divendres, i que serà, bueno, pues això, cap allà a les 9:30-10, i que tothom hi està convidat a venir-hi.
Sis minuts i les 5 de la tarda, la valoració, la prèvia, el que s'espera que pot ser aquesta temporada 2014-2015 per part del president de la Blanca Subur, Antoni Cerdà, i aquest recordatori, el del 14 de novembre, divendres 14 de novembre, sopar de cloenda ja dels actes del 50è aniversari de la Blanca Subur. Recte final ja del temps de descompte d'aquest dilluns 27 d'octubre, encara però ens queden unes quantes coses més. Per exemple, hem de parlar de bàsquet, dels resultats de la primera catalana grup segon, jornada número 6, especialment la victòria, una més, la sisena consecutiva que va aconseguir aquest passat dissabte el bàsquet Sitges en superar, en apallissar, vaja, 85-58 al Club Bàsquet La Palma. Sisè triomf consecutiu, com dèiem, el bàsquet Sitges, el conjunt d'Edu Piñero, que lidera la classificació conjuntament amb el Collblanc Torrassa. En aquesta sisena jornada, el conjunt de l'Hospitalet doncs, també va guanyar, ho va fer fora de casa, 74-77 a la pista del Berga. Per tant, Sitges i Collblanc encapçalen la classificació d'aquest grup 2 de la primera catalana. En acabar el partit, aquesta nova victòria del bàsquet Sitges, teníem doncs, pendent, com aquell qui diu, conversa amb l'entrenador del sènior A del bàsquet Sitges, Edu Piñero, els secrets d'aquesta immillorable arrencada de l'equip, aquests.
Bueno, el trabajo que llevamos haciendo desde pretemporada, los jugadores y los técnicos, pues bueno, intentamos pues que en ningún momento nos relajemos, los entrenos intentamos que sean intensos y bueno, y los partidos pues intentamos preparar lo mejor posible. Luego pues bueno, los jugadores hay que decirlo que están poniendo todo de su parte y están haciendo un buen trabajo. Yo creo que eso es lo importante, que en ningún momento ellos se relajan, hay circunstancias o periodos o parciales que a lo mejor pues a lo mejor vas ganando de 20, a lo mejor ahí un poco se desenchufa un poco el jugador, pero por lo demás yo creo que tanto en entrenos como en partidos yo creo que los jugadores están dando el 100%.
Cuando el equipo se adorme, tú no los dejas.
No, es que pobre de ellos. Lo siento mucho en ese sentido. A mí me han enseñado así y puedes decir, hombre, Edu, tú a lo mejor estás jugando en categorías en ACB, en LEP y todas estas cosas y ahí te exigen, pero bueno, si quieres estar arriba, tienes que estar en los entrenamientos y en los partidos al 100% y cada vez mejorando a nivel de concentración y de muchos otros aspectos.
Intensidad, intensidad, intensidad.
Sí, no, es lo que intentamos y aparte yo creo que por los años pocos que llevo entrenando, yo sigo diciendo que si trabajamos en defensa seremos activos en ataque y yo creo que bueno, pues así lo estamos consiguiendo.
Em remeto una miqueta al que et deia al principi. Quin significat té que l'equip hagi guanyat tan claramente a sus rivales?
Para mí nada, para mí es que yo pienso partido a partido, sé que el día, la semana que viene tengo Corbera, me olvido completamente de lo que has hecho esa semana, salvo en lo que es a nivel de cosas puntuales que tenemos que hacer a nivel de equipo y nada más, y intentar que los jugadores durante la semana trabajen al 100%. Luego si ganas de 20 o de 30 o de 10, o eso no tiene nada que ver. No paremos en pensar en eso, porque luego puede llegar un momento en el cual pues pueden ir mal las cosas y luego veremos las orejas al lobo.
Vull preguntar per l'aportació dels nous fitxatges, del Roger i de l'Edu. Què aporten aquests dos jugadors al que ja tenia l'equip?
Yo creo que necesitábamos dos interiores y creo que han venido dos jugadores pues que nos han dado un plus, ¿no? A nivel exterior yo estoy contento con lo que tengo y yo creo que bueno, pues era intentar trabajar, buscar dos fichajes interiores y bueno, y que hayan venido Edu y Rullé, pues yo creo que es grato para el equipo y se está notando la experiencia de Edu a nivel de competiciones que ha jugado pues a nivel de ACB, en Manresa, en Leporo, en EVA el año pasado con Tarragona. Yo creo que se está aportando y luego Rullé es un jugador que vamos a intentarnos que el año que viene no se nos vaya, porque es un portento. O sea, hay que decirlo que el tío está trabajando fenomenal durante las semanas y bueno, y con 18 años pues en primera catalana y aportando lo que está aportando, puntos, rebotes, defensa, es increíble.
Ni minuts de descans pel Xavi, ¿no? Perquè la temporada passada el Xavi Sabater gairebé havia de jugar 40 minuts.
Sí, no, lo tenía bastante y bueno, y Xavi pues sabe el rol que tiene, lo está asumiendo y creo que pues que también le ayuda. Hay los piques con Edu y Rullé, que eso también le sirve también para motivarse y que cuando salga pues dé el 100%. Y claro, no es lo mismo jugar a lo mejor 20 minutos o 15 minutos al 100% que por ejemplo el año pasado jugar 35 minutos un jugador no está. Siempre hay momentos que estabas estar 5 bien, pero luego 5 que estás, o sea, que sigo jugando y eso cansa, ¿no?
Y minutos también pels joves.
Sí, no. Bueno, de eso intentamos, el trabajo que estamos haciendo. Hoy ha debutado Lucas, también ha estado Ramón con nosotros y bueno, y aportando Noel, jugadores que a lo mejor el año pasado pues no tenía mucha de esto, pues bueno, puedes decir que a lo mejor los marcadores son bastante significativos y puedes dar entrada a otros jugadores, pero bueno, ellos siguen trabajando y haciendo las cosas bien.
Edu Piñero parlant, evidentment, d'aquest bon rendiment que està tenint l'equip en aquest inici de temporada, de l'aportació dels nous, de Roger Pérez, d'Edu Riu, sens dubte dos bons fitxatges per al conjunt del bàsquet Sitges, els joves, Lucas Pérez, que va tenir l'ocasió de disputar els últims minuts del maig. En fi, aquesta sisena victòria consecutiva que deixa una jornada més al bàsquet Sitges al capdavant de la classificació, com els dèiem, empatat a 6 victòries amb el Collblanc Torrassa. Proper partit a la pista del Corbera. Altres marcadors que ens deixa aquesta jornada de bàsquet, per exemple, la tercera catalana grup 3, jornada número 6, derrota del sènior B del bàsquet de Sitges, que jugava aquí amb el Club Bàsquet Masquefa, va acabar perdent 11 punts, 43-54. El Sitges, el sènior B, que es queda, per tant, amb dues victòries i quatre derrotes. Pel que fa a la segona catalana femenina, grup 3, jornada número 5, victòria del sènior femení del bàsquet de Sitges, que es va imposar per 53-59 a la pista del Club Natació Caldes. Segona victòria de la temporada. Anem acabant, passa un minut del punt de les 5 de la tarda, una mica de poliesportiu també per recordar que en la segona catalana d'hoquei patins el Club Patí Sitges va sumar un punt en la seva visita a la pista del Piera després d'empatar 5-5. Primera part que acabava amb 2-3, favorable al Patí Sitges, va capgirar la situació al Piera amb un 3-2 que situava aquest 5-5 final al marcador i per tant deixant els Sitges amb 10 punts en aquest inici de temporada. Proper partit a casa no serà aquest proper cada setmana, sinó el que ve, el del 8 de novembre, en què en rebrem aquí al Castellà. Resultats de futbol femení. Parlem, per exemple, del Benjamí Alevi, del Club de Futbol Sobrense, que va guanyar 19 gols a 1 al Fontsanta Fatjó. El Sobrense, que és segon a la classificació, amb 9 punts, a 3 del líder, que és el Levante Les Planes. L'Alevi Infantil, que també va golejar el seu rival, en aquest cas, la Joventut Bisbalenc, que li va fer un 12-1 a l'Alevi Infantil del Subo, que és en aquests moments quart a la classificació amb 6 punts. I acabem amb resultats dels equips del Rugby Club Sitges a la Divisió d'Honor Grup B, jornada número 6. Rugby Club Sitges 17, Les Abelles de València 16. Proper partit a Santa Bàrbara davant el Cau València, que és el líder. Atenció, a la Divisió d'Honor Catalana, jornada número 4, una nova demostració de poder del sènior B del Rugby Sitges, que va guanyar 6-63 al camp del Ripollès. Atenció, perquè el Rugby Club Sitges és líder juntament amb l'equip de los Taus d'Amposta i també els Carboners de Terrassa, tots tres amb els 4 partits guanyats. I finalment, a la Segona Catalana Femenina, jornada número 4, una altra exhibició del conjunt femení del Rugby Club Sitges, que va guanyar 12-67 al camp del Martorell. Les noies del Sitges, que també lideren la seva classificació, com dèiem, de la Segona Catalana. Amb aquests bons resultats que ens ha deixat el cap de setmana el Rugby Club Sitges, acabem, passen 3 minuts del punt de les 5 de la tarda. Recordin, la propera cita amb l'esport a la sintonia de Ràdio Maricel, dimecres, la tertúlia Pilotes Fora, partint de les 4 de la tarda. Que vagi molt bé, gràcies i bona setmana.